una quarantena de jesuïtes s'obren i reflexionen sobre qüestions socials, culturals, personals i religioses, evidentment, el llibre Confessiones de Jesuïtes, que han coescrit Valentí Gómez Oliver i el santcugatenc Josep Maria Benítez Riera, que tenim ara mateix els dos amb nosaltres. Moltes gràcies primer per atendre'ns.
Molt bé, molt content que heu vingut aquí, eh?
En primer lloc, expliqueu una mica el llibre. És una ampliació, podríem dir, d'una edició que ja es va publicar el 2003 amb noves entrevistes, nous qüestionaris a jesuïtes arreu del món. Després d'aquestes dues publicacions, creuen que hi ha un perfil de jesuïta? Després de les respostes i de les reflexions, que se'n pot trobar una conclusió?
Comencem per lo primer que has mencionat, que sí, que es van fer ja publicació doble, catalana i castellana, d'unes confessions de jesuïtes que es va titular 31 jesuïtes es confessen, en castellà 31 jesuïtes se confiesen, pel fet de que només vam publicar-ne 31 dels molts diversos que havíem contactat. I això va ser ben rebut en el sentit no solament de la idea curiosa, sinó també del fet de que eren respostes, cada una d'elles molt diverses, que donaven suficient material per reflexions futures. I per tant, d'aquí que va haver-hi una ampla resposta de tipus de comentaris, crítiques, articles, entrevistes, com les que ara em fas, respecte de l'edició nova, que per tant es pot dir edició nova, que recull aquí el Valentí, que ha treballat moltíssim, recollint dels 31, 25 o 24, i afegint-hi de nous que anàvem fent. D'acord? Ell us pot explicar potser també aquesta feina que hem fet. Eh?
Exacte, sí. Bon dia. La base d'aquest treball va ser aquest qüestionari Imago Mundi, i aleshores vam veure, passats aquests 15 anys, primer que hem pogut incorporar noves visions. En segon lloc, la cosa interessant és que ara, en aquest moment, diguéssim, el context del món on tothom parla de intentar fer conviure diferents visions del món, cultures, etc., ens ha semblat molt interessant afegir aquests autors, fins i tot en llengües, diguéssim, comprensibles, si és anglès, francès i italià, perquè és una cosmovisió, i la diferent cosmovisió que tenen aquests jesuïtes. Per tant, la seva pregunta, si hi ha un jesuïta típic, com deia el pare Ballori, soc un jesuïta típic, en general tots són atípics, perquè hi ha les diferents punts de vista, a part de diferents continents, professions. La cosa que sorprèn és que no tots, a banda de ser jesuïtes, tots tenen una professió. Científics, artistes, teòlegs, bibliòlegs, sociòlegs. I aleshores tot això fa que és el que hem pensat sempre i ens estan també dient des del món de la recepció, de la, que és com una gran novel·la sobre aquests primers, aquí ha dit, primers globalitzadors, humanistes, i també personatges com els jesuïtes, que tenen molta gent a favor, però també molta gent en contra, perquè han estat expulsats, etcètera, però això ho sap molt més que jo el pare Benítez, que és un gran historiador de la cultura.
Els anava a preguntar justament per això, aquesta manera de compaginar diríem l'espiritualitat dels jesuïtes amb una professió, amb qualsevol professió. Hi ha moltes diverses aquí al llibre dels jesuïtes que són entrevistats. Explica'm això, com es compagina?
Bé, heu vist fàcticament per al testimoni d'aquests personatges. Aquí hi ha hagut un que és astrònom, n'hi ha un altre que és un home creador amb el món artístic, i, en fi, es belluga en aquest món de l'estètica. Hi ha una pregunta que formulem en el qüestionari, la dialèctica que hi ha entre art i ciència, si vols, també traslladable al camp que preocupa tant a la gent, de l'antinòmia, que no contradicció, entre raó i fe. És curiós això, no? Perquè, o una de dues, la gent opina, en general, que l'home que té una fe vol dir que és un perfecte imbècil perquè no té raó, eh? I creu qualsevol bajanada. Clar, això s'ha de prendre amb molt de respecte, aquest atac, però probablement no és comprovatori de que un que té una professió de fe integrada en el seu món interior, ja per això no pot raonar. I la inversa. Hi ha persones que es creuen que només el científic, és a dir, la pura... Diríem així, cuidado, ara, perquè els que tenen més fe són els científics, perquè cada nova generació es creu una bajanada impressionant. Però bueno, es va comprovant, no?, experimentalment, i llavors sí, llavors el de l'error, que ja no pot ser creient. Això és una cosa molt curiosa que els oients hauran pensat moltes vegades, perquè apareix en els mitjans de comunicació freqüentment, i jo evito sempre, ho sap el Valentí, el gran amic meu, que evito sempre fer la confrontació de tipus polèmic. M'horroritza a mi el fanatisme en qualsevol camp. I un que només sigui fideista, que es diu així, fanàtic, és terriblement perjudicial contra la mateixa fe. I no se n'adonen. I un que és racionalista, en Roger, és tan autosuficient en tot que, volguent-ho provar tot, resulta que al final li pots demostrar que no prova res. Però bé, això ja és dialèctica.
Per tant, entenc això, que són compatibles, no? Com dèiem, fe i raó.
Sí, això és molt interessant perquè hem discutit sempre amb Josep Maria. Fins a la Revolució Francesa es dona una gran preeminència al fet de la raó. Però s'obliden, com després descobreixen el Goleman i tots aquests personatges, que hi ha tot un món, hi ha unes intel·ligències, no només la racional, sinó emocional, sentimental, on hi entra també aquesta mena d'enganxar-se al fil del tramvia, que és la fe en tantíssimes coses, i el que realment necessitem ara, també en aquest sentit, com diu el Josep Maria, per lluitar contra els fanatismes, és d'alguna manera trobar un moment harmònic entre els dos hemisferis, entre el món masculí i el femení, entre la raó, i no la no raó, sinó entre la raó i d'alguna manera la mitologia o les coses inexplicables que fan que aquestes bajanades que ell diu, doncs realment, i això es va veure aquí una col·lecció molt important fa anys que va fer el Wagensberg, que és mort, que era Metatemes, on els grans pensadors de metafísica eren els grans científics o físics. Per tant, la metafísica, en aquest sentit, i això es veu perfectament en aquest llibre perquè hi ha aquest gran ventall de posicions molt diferents, totes elles inspirades per aquesta figura d'Ignasi de Loyola. Però en realitat són visions completament diferents i en aquest sentit conviuen d'una manera bastant extraordinària i és per això que repeteixo. Llegir aquest llibre és com llegir una gran novel·la perquè es pot llegir d'autor en autor, de pregunta en pregunta, de grup semàntic de preguntes que són, el qüestionari són 33, però són 5 grans camps semàntics, i aleshores un pot anar llegint com és un llibre per tenir-ho a la tauleta de nit i anar veient què diuen, perquè diuen coses completament complementaris, però molt diferents, sobre el fet polític, sobre el fet social, sobre el fet... Una pregunta extraordinària és la del món femení. Què opinen del món femení? Hi ha visions completament diferents. Però totes elles, diguéssim, pensem que amb aquesta harmonia de fe i raó, perquè la fe pot ser un déu, però amb molts déus. I com diuen els grans savis, és pràcticament el mateix. Totes les grans cultures defensen això.
Parlem d'aquest qüestionari, aquest Imago Mundi, d'on sorgeix i com... Això no sé si també se l'han plantejat fer vostès, no?
Per descomptat, aquí sí que he de dir que no va ser idea meva, el qüestionari com a tal, perquè per mi la idea que li vaig comunicar al Valentí era recollir testimonis vius de jesuïtes de primeríssima, diríem, impacte o volada, que jo anava coneixent a Roma, perquè jo m'hi vaig passar 30 i pico d'anys a Roma, i ell ho sap, que ja de les primeres vegades que vaig arribar a Roma, que era molt jove, era al final del Concili Vaticà II, per tant, 1965, jo encara vaig tenir la sort de poder seguir, no a dins de l'aula, que estava prohibit, però sí de dret fora de l'aula, com anaven les discussions dins de l'aula del Vaticà II, i per tant, imagina't que jo era un criu, per dir-ho així, no pintava absolutament res, però em colava perquè al ser petit ningú em deia res, i com que mira, anava, a aquella època encara anava de sotana, per tant, un escolanet que entra aquí i comences a descobrir personatges d'una categoria que et quedes parat. I aquesta idea va anar creixent amb els anys d'estar jo a Roma, a la Gregoriana, fent classes. I passaven personatges molt curiosos. Bé, vaig tenir la sort de que el poder estar a Roma amb tota la tranquil·litat del món, doncs, malgrat les desgràcies del món, que això la gent no ho comprèn, ja sempre m'ho miro tot una mica així, des d'un punt de vista de comprensió, però de no quedar implicat amb lluites, baralles, etc. I vam contactar amb el Valentí a propòsit de l'Associació Catalans a Roma, que això podia donar peu a una altra entrevista i un altre llibre. I el Valentí vam anar madurant això i ell és el que va tenir la idea de dir no, s'ha de fer un qüestionari amb preguntes. Llavors va venir l'època de maduració, que ell va tenir molta part, que és, aviam, àrees en què contestin tots, per exemple, això que ha dit ell ara del feminisme. Vostè què opina de la dona, no del feminisme? Ja entrem en fanatismes aquí. El machista fanàtic, la feminista fanàtica. Una feminista fanàtica és inaguantable, però és que un machista fanàtic comet violacions pel carrer, home, que el matin... Ai, perdó, perdó, no, no, que el tanquin. Bé,
això llavors... Talleu.
No, no, aquí no tallen res, perquè si no la gent diu que tot està preparat. I jo parlo sempre, com tu saps, amb molta llibertat. I llavors és mèrit d'ell recollir en vàries, d'acord? Ara bé, per mi em va agradar la seva idea perquè en el segle XVII va sortir un llibre que era Imago Primi Seculi dels jesuïtes. Feia un segle que havien estat fundats, com heu dit, per Ignasi de Loyola. I va ser un llibre que va provocar una quantitat d'enemics a la companyia brutal, que espero que el nostre no ho provoqui, perquè ells es van posar en la tessitura que el jesuïta era un tio genial. Sant Ignasi era genial i d'aquí ve aquell estereotip que el jesuïta sempre és d'elit. M'explico? És com em deia el Valentí, recordo perfectament a Roma, diu, és que segons com és com la CIA, de l'Església. O bé, em deia ell, i va sortir també un articlet d'ell, o sigui,
no, referència...
Els país, els marines. Explica-ho, això.
No, no, que això va sortir al país. Parlàvem d'això perquè era l'època de la guerra d'Iraq, Itàlia, aleshores amb companys, diguéssim, d'esquerra, deien, home, què pot ser, quin interès pot tenir en un moment com aquest parlar o fer els jesuïtes? Va haver-hi molt ressò a la premsa pels dos llibres, i llavors parlant un dia amb un amic periodista, diu, home, és que no us n'adoneu, perquè em deien, escolta, tot aquest enrenou i tal, i fixa't tu, Iraq, la fam, la guerra, tal. Dic, sí, però és que els jesuïtes, que han estat la CIA de l'Església, que no neguen, a més, han estat a tot el món, fins i tot ara, Austràlia, la Xina, el Mateo Ricci, Amèrica Llatina, Europa... És a dir, és molt interessant, relligant amb la idea d'aquest primi segle, doncs, Imago Mundi, quina imatge del món tenen ells i de quina manera se'ls veu, perquè, evidentment, la recepció d'aquest llibre pot provocar crítiques, però el que és segur que una lectura objectiva dels fets obliga també a la reflexió i a pensar que no tots són tan dolents, és a dir, tan de dretes, o no tots són tan extraordinaris, tan d'esquerres. És a dir, hi ha un terme mig. I llavors, el que és interessant aquí és que totes aquestes veus, parlant de coses concretes, i en aquest sentit era molt dialèctic el fet de lligar-ho, a part de camps, a preguntes concretíssimes. Vam estar un any per aquest qüestionari, perquè el Joan Maria és una persona que, com el pare Batllori, que tenen un gran coneixement, i aleshores amb ells no se'ls convenç amb màgies, sinó que se'ls convenç amb arguments. I, evidentment, una persona que, com ell, que és estudiós del segle XVIII, que és del segle de la Revolució Francesa, i és, tal vegada, el més gran especialista del món sobre el jansenisme, ell dirà que no, però és així, aleshores, trobar una fórmula on es pogués encabir tota aquesta visió és el que fa que aquest llibre t'agradi més. Jo els he tingut sempre mania, els jesuïtes, i ho dic al pròleg, perquè es pensaven, com ell diu, els més llestos, els millors, i no és així. N'hi han d'extraordinaris, però com tot, val la pena perquè és una visió, s'obre una finestreta sobretot quin pot ser el futur de la humanitat, atès que una confessió com el món catòlic, el cristianisme, té ara un papa jesuïta, que és una altra cosa. Per tant, valia la pena fixar aquests punts sobre els quals no podien fugir. Mm-hmm. Perquè si tu llegeixes entre línies tot el que hi ha, te n'adones que hi ha, no dic una contrarreforma, però hi ha una previsió d'un futur molt més solidari, molt més, on s'han d'assumir el que està passant ara, tot el tema dels abusos. Això és una cosa que nosaltres ens han dit, per què no hem preguntat? Potser no vam fer la pregunta explícita, però hi ha qui en parla, com el pare Lamet, perfectament diu que ha estat un error gravíssim que ha portat aquesta situació ara, que ara tothom surt i tothom diu, i l'Església té una problemàtica grossa. En aquest sentit, ha valgut molt la pena tota aquesta discussió entre nosaltres, no només pel que vam preguntar, sinó després quan arribaven les respostes i sobretot per fer aquest nou llibre, on a qui afegir, de quin lloc, de quin continent, de quina llengua, perquè volíem trobar una mena d'harmonia, perquè molts es queixaven per no ser-hi, com és que no hem posat aquest, com és que no hem posat... És impossible, si són més de 30, no sé quants són, però són només, aquí són 38 o 39, per tant era difícil. Aquest ha estat el gran esforç que espero que es vegi recompensat.
Això s'ha de preguntar precisament. Parlen molt sobre qüestions d'actualitat, el moment actual de l'Església, què en pensen del moment actual de l'Església, del catolicisme, i diríem també, evidentment, a la premsa ara surt molt el tema dels abusos sexuals a menors.
Aquí hi ha un aspecte previ, que és que podríem dir la interpretació de cosmovisió i tal, que avui dia està tan condicionada per una sèrie d'esclats que s'han divulgat molt per la premsa, que van en la línia de l'abús sexual crim, que és la pederàstia. No hi havia hagut suficient, diríem, inquietud en l'època en què fem el qüestionari, que és abans de l'any 2000, perquè es pogués traslluir en preguntes explícites. És així, Valentí?
Sí, sí. Sí, però ara hi ha una cosa.
Digues.
No, per concretar això, esmento molt breument arguments, no dic conflictius, però arguments dialèctics sobre els quals, ja ha esmentat abans el pare Benítez, l'art i ciència, la censura, el celibat, sobre el mateix qüestionari, para Tillet, dado que el cuestionario me deja perplejo, me guiaré más bien por el humor y los recuerdos. Ciberteologia, el futur, gastronomia, l'Església, hi ha un munt de respostes del volat brutal, la incultura, la infalibilitat del dogma, Alejandro Gulor, la revisió del dogma de la infalibilitat papal, la companyia, què diuen sobre la companyia, alguns es queden ben servits, la imatge profètica, la litúrgia, el món femení, és brutal el que diuen, la natura, la novel·la, l'olfacte, el papa, la pederàstia, els pobres, el crit dels pobres, política, és a dir, és com un gran diccionari, és com un gran diccionari on surt tot, i realment, clar, a molta gent, diguéssim, de l'Església no els hi agradarà, molta gent tal, però a moltíssima altra fascinarà veure com aquestes veus, jo diria, veus polifòniques, són les que hem d'aprendre com tots, és una mena de sinècdoque, una part pel tot. És com una finestreta del que pot esdevenir el món si hi ha bona voluntat, respecte, intel·ligència, aplicació i no diners, poder, tot el que està passant, que ho estem veient, el que està passant constantment aquí a Catalunya, Espanya i al món.
Per tant, entenc que també que no només va dirigit a religiosos ni a cristians, diríem, sinó a totes religions, fins i tot ateus. Per què pot interessar aquest llibre a una persona que no s'hagi interessat per la religió, diríem?
Li faré una resposta molt, molt senzilla. Tant de bo et llegís el senyor Putin, jesuïta per jesuïta, i com que no té un pèl de burro i tonto, tragués alguna conclusió. Però simultàniament que et llegís el senyor Trump o Trump o Donald Trump i el pogués llegir acompanyat de la senyora, no Melania, que és una gran dama, però que t'havia tingut principis molt curiosos de model, sinó que ho llegís assegut, prenent un cafè, cuidado, cuidado, prenent un cafè, si vol un cafè amb llet, amb la senyora Stormy Daniels, a la qual també m'encantaria poder-li dedicar aquest llibre, perquè la senyora Stormy Daniels, que ha sortit a tots els mitjans, té un gènere de vida particular. El senyor Trump té un gènere de vida no solament particular, sinó molt particular, perquè té una responsabilitat actualment mundial, però que ell no és que la tingui ell perquè és ell, sinó perquè se li ha donat. Llavors imagini's que aquest senyor, amb sinceritat, estigués aquí ara en aquesta taula i parléssim seriosament de què significa la migració com a gran fenomen mundial. No sentimental, se mor el nen, bueno, miri, moren milers de nens cada dia. No, no, anem a la qüestió fonamental, què està passant. I el pas últim, que es trobessin el senyor Putin i el senyor Trump, o Trump, no per parlar d'armes nuclears, sinó per parlar de l'home i de la dona, és a dir, de l'ésser humà. M'explico o no m'explico?
Sí, per posar una postil·la, que es diu, per un agnòstic pot ser molt interessant veure el punt de vista d'aquesta persona, diguéssim, creient, però hem dit abans que són professions diverses. I volent filar més prim, per un gnòstic, no agnòstic, un gnòstic, seria molt, el del món iraní, el món del sufisme, seria molt interessant perquè aquí hi ha tot un món interior que entre línies es va veient i es va conjuminant i que aleshores és un diàleg. Aquest llibre, d'alguna manera, és un mirall on fins i tot persones, diguéssim, no creients, però que han de creure en alguna cosa, de moment amb ells mateixos, per tant, un no creient és molt difícil de trobar, això ho diu la termodinàmica, doncs es poden veure reflectits perquè hi ha moltes pistes per veure quins són els errors i com es podria, si és possible, que això és utòpic. Per això la pregunta de l'utopia és la més fàcil, així com la de Déu és la més difícil de respondre, doncs és l'utopia és possible a través de totes les pistes que ens van deixant, fins i tot aquests que poden ser considerats no tal per un no creient o per un ateu.
Bé, doncs moltes gràcies als dos, al pare Benítez Riera i també al Valentí Gómez Oliver per atendre els micròfons a Cugat.cat.
Molt bé, adeu-siau i que tingueu molta difusió d'això perquè crec que pot interessar molta gent.
Moltíssimes gràcies per tot el vostre interès. Moltes gràcies.